Hi havia una vegada un lloc. És el documental que signa la cineasta castellarenca Cèlia Novis i que s'estrena aquest dissabte a Impacte, al Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya. És un documental que narra la història de la Nacional, un edifici centenari de Nova York. A través de la cronologia d'aquest edifici, Cèlia Novis també dona veu al testimoni de centenars d'immigrants espanyols que van refer la seva vida al Little Spain, a la ciutat dels gratacels. Saludem a la directora del documental, Cèlia Novis. Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé. I també saludem a la Rocío Gómez. Rocío, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Bé, Cèlia, què era i on estava la Nacional?
Bueno, encara és, eh? O sigui, això és l'últim testimoni d'aquell Little Spain, com bé heu explicat. I, bueno, bàsicament és una societat, de fet el nom sencer és The Spanish Benevolent Society, i és una societat que ajudava els immigrants espanyols que arribaven a Nova York, doncs molt desesperats, molts d'ells, i que no sabien per on començar, no?, en aquella jungla novaiorquesa. I està situada al carrer 14, a la part oest, quasi bé al costat quasi bé del Hudson. No sé si teniu una mica el mapa de Nova York al cap, però és a la 14, que és un carrer molt important de Manhattan, i a la part oest, ja quasi bé al Hudson.
Mm-hmm. I com és que decideixes dedicar-li un documental?
Doncs perquè em va sobtar moltíssim. La veritat és que quan vaig arribar a Nova York al febrer del 2013, vaig ensopegar amb aquest edifici, que em va sobtar moltíssim perquè és un edifici molt antic, i em vaig fixar que tenia una bandera espanyola i una americana, i em va sobtar, no entenia per què, i vaig pensar, bueno, això és un restaurant, perquè ja és molt típic a Nova York doncs veure banderes de diferents països en funció del restaurant, del menjar que tenen allà, no, diguéssim. I, bueno, sort que vaig entrar i vaig tenir la gran sort de trobar-me el Robert Sanchez, que és el director d'aquella societat, i em va explicar que sí, que evidentment tenien un restaurant a soterrani, però que realment allò era un edifici molt, molt important a nivell històric per altres raons, no?, per això que he explicat abans. I va començar a explicar-me, i em vaig quedar bastant parada quan vaig veure que hi havia una història i que ningú l'havia explicat, no?, perquè de fet li vaig demanar o li vaig preguntar si hi havia algun llibre o algun documental o alguna cosa que expliqués aquesta història, i em va dir que no existia, i bueno, vaig començar a obrir caixes i vaig trobar-me joies increïbles que, bueno, de fet, és el que, diguéssim, del que m'he nodrit, no?, per fer aquest documental, no?
Mm-hmm. Per tant, no és només la història d'un edifici, sinó també, com explicaves, la història de moltíssims immigrants espanyols que buscaven una nova vida a Nova York. Explica'ns una mica com era la vida d'aquests nouvinguts.
Bueno, depèn una mica de l'època. La veritat és que, bueno, jo he estudiat els 150 anys de la societat, diguéssim, allà a la 14, i clar, no era el mateix doncs emigrar a Nova York als anys 10 o 20 del segle passat, que potser molts d'ells, evidentment, fugien de la pobresa, alguns d'ells, però altres sí que és veritat que doncs anaven a fer una mica les Amèriques, a crear nous negocis, a fer diners i després tornar a casa, no? No és el mateix aquests emigrants que no pas els altres que fugien, exiliats o refugiats a una guerra civil, no? Llavors, clar, per exemple, durant la Guerra Civil sí que és cert que es van crear noves societats a aquell carrer que no existien abans per ajudar doncs als exiliats i als refugiats, i doncs es patia molt, no?, la Guerra Civil allà al carrer 14, diguéssim, i s'associaven per aconseguir diners i enviar-los cap a Espanya, cap als nens exiliats, i clar, el dia a dia de la 14 als anys 30, inclús 40, eren diferents que, evidentment, que els anys 20, lògicament, no? Clar. Però, bueno, realment a mi em va sobtar moltíssim perquè tenien una gran capacitat d'associar-se, d'ajudar-se, i de fet, doncs, si es deia el barri Little Spain és perquè realment era una Little Spain, no? Hi havia doncs diferents casals, no? Per exemple, hi havia el casal català, el casal balear, hi havia també un, no sé si es diu casal també en Euskadi, però bueno, també tenien com la seva casa, la casa basca, els gallecs també, i després sí que és veritat, o sigui, ells feien la seva i d'alguna manera ajudava doncs, a mantenir les seves tradicions, les seves llengües i tal, i després sí que és veritat que s'associaven entre tots per aconseguir doncs, altres objectius, no? I, bueno, em sobtava. També, per exemple, a mi em va sobtar moltíssim perquè hi havia, tot just al costat de la Nacional, hi havia un lloc de queviures que era molt important, igual que la Nacional, diguéssim, perquè, doncs, clar, podies trobar aliments d'Espanya, no?, que era molt difícil trobar, i llavors, clar, jo era com un temple, no?, també.
O sigui que feien xarxa, feien comunitat, no?
Sí, s'associaven. Tinguem en compte que ells no deixaven de ser immigrants, no?, i tot i venir d'alguna manera, no?, de diferents regions d'Espanya i tal, doncs, al final es trobaven que amb la dificultat de ser immigrants allà, no?, a Nova York també, amb tot el que és Nova York i tot el que va ser Nova York, no?, que ara és una ciutat una mica més més nice, que no és més com més agradable, però sí que és cert que en aquells anys, sí, vull dir, Nova York és ha estat sempre una ciutat bastant hostil, no?, i bastant dura, no?
Mm. Cèlia, has dit que vas obrir caixes i capses a la Nacional. Estic segura que vas trobar moltes històries, molts testimonis. Qui has entrevistat?
Ui, jo he entrevistat a alguns fills d'immigrants. O sigui, aquelles caixes, majoritàriament, hi havia membership cards, com les cartes dels membres, no? La gent que havia estat membre d'aquella societat. I clar, hi havia gent que, o sigui, hi havia algunes d'aquests carnets, per si dir-ho, sí, serien carnet, com carnets, no?, diguéssim, que tenien 100 anys, no? Llavors, clar, aquesta gent no està viva, però sí que vaig poder parlar amb alguns dels seus descendents, i per una banda això, i després, clar, amb historiadors, amb gent de museus, amb alguns periodistes, bueno, ha estat una, diguéssim, un procés,
un viatge,
per dir-ho, bastant, bastant llarg, com 6 anys de procés, no? Entre altres coses que he estat fent allà, però sí que és veritat que aquest ha estat un procés molt llarg. Llavors, molta gent m'he trobat pel camí.
Hi ha alguna història que et marqués especialment d'aquests descendents o que poguessis descobrir, com deies, en aquestes caixes de la Nacional?
Bueno, a mi el que em sobta molt d'aquest edifici, que com té 150 anys, o bueno, més, doncs, diguéssim que ha estat testimoni de molts bons moments i també altres que són dolents i tal, altres que són, bueno, que com explico el documental, doncs, també Nova York va tenir una època molt dura a partir dels anys 70 i tal, i bueno, tot això també ho explico, però em sobta molt el tema de dels mites i les llegendes que envolten aquest edifici, no?, que han passat una mica de generació en generació, i la veritat és que, bueno, hi ha moltes històries, com per exemple que l'Orca va estar allà, inclús Disney, Xavier Cugat, que hi havia també pues, un quadre del Sorolla que estava penjat diguéssim a l'habitació principal, però que després va desaparèixer, que ningú sap res d'això. Vull dir, són històries que han passat diguéssim, de gent a gent, i que no hi ha documents que puguin provar això. Però són molt fortes, aquestes, diguéssim, aquests mites, no? Llavors, això m'ha sobtat moltíssim. I això també m'he centrat bastant perquè el meu documental, realment, el protagonista és aquest, és ella, la Nacional, però és ella parlant en primera persona. És a dir, és un edifici que explica la seva vida de 150 anys en primera persona. I llavors, clar, explica tot el que ha viscut, tan real com el que es diu d'ella, no?, diguéssim, i, bueno, d'alguna manera és el que em va sobtar a mi, clar.
Has estat treballant 6-7 anys i has dedicat moltes hores. Ha canviat molt el documental al final, el que presentes, com dèiem, a l'Impacte, al Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya, d'aquesta primera idea que vas tenir quan vas conèixer un dels fundadors de la Nacional?
El que ha canviat és que, bàsicament, m'he trobat amb moltíssima informació. O sigui, al principi jo tenia clar que volia parlar d'aquell edifici com a protagonista i com a cor de Líder Spain i aglutinador de la colònia. Però, clar, comences a parlar amb el descendent d'un, l'amic de l'altre, vés a parlar amb tal, que era qui tenia la botiga al carrer al costat, i, bueno, comences amb un... bueno, no pots parar això, no? Perquè és molt interessant, hi ha històries molt interessants. Clar, llavors va haver un moment que em vaig trobar amb moltíssima informació que era bastant difícil de gestionar, no? Jo tenia com 2 terabytes d'entrevistes i de històries que deies, mare meva. Però bueno, al final doncs, vaig intentar no diguéssim, desviar-me gaire de l'idea inicial, que era bàsicament l'edifici on han passat totes aquestes persones, però l'edifici realment és el protagonista, perquè si no hagués estat una mica una bogeria i hagués hagut de fer una sèrie i no pas un documental.
Cèlia, al principi deies la Nacional encara és, per tant, continua dempeus, no?
Sí, va estar a punt de desaparèixer, com tot el barri. De fet, el barri va desaparèixer, el Little Spain va desaparèixer sobre els anys 70-80, però l'edifici es va mantenir i als anys finals dels 90, dels 90 més o menys, a principis del 2000, van estar a punt de vendre l'edifici perquè, bueno, doncs perquè doncs havia un bon pagador i no hi havia ningú que sigués interessat, però al final algunes persones del barri van veure que realment era important mantenir-lo i el van salvar. I ara doncs està vivint una segona època d'or, diguéssim, no? Ara estan, bueno, han reconstruït el restaurant, que està molt bé ara, i l'edifici, doncs, ara, bueno, l'utilitzen, diguéssim, per fer, diguéssim, estrenes d'algunes pel·lis, o fan també, per exemple, algunes exposicions, o, bueno, és una
és
mica...
És com un centre cívic, no?, o com un casal.
Sí, és un centre, diguéssim, sí, cultural, i donen bastant de recolzament als artistes espanyols, i, bueno, està bastant bé, i després també tenen algunes habitacions que, com sempre han tingut, perquè aquest edifici té les habitacions, perquè quan arriben els immigrants morts de gana, morts de fred i tot això, no sabien on parar, anar a parar, i anaven allà i tenien un lloc per dormir, no?, i un plat a taula sense haver-lo de pagar, no? Llavors, d'alguna manera, aquestes habitacions continuen, les han refet i les lloguen també, o sigui que és un edifici que ara doncs continua i que sigui amb molt bona perspectiva, diguéssim.
Cèlia, abans de marxar, volíem que ens expliquessis com serà l'estrena, perquè amb motiu de la pandèmia doncs serà online, sí, però també es farà d'alguna manera presencial a diversos cinemes de Barcelona, també Cinema Girona, Sales de Lleida, Sant Feliu de Llobregat. En aquesta sessió online, però, sí que seràs tu. Es poden comprar les entrades a través de la pàgina web del festival, que recordem que és Impacta, el Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya, i no estaràs sola, no? Estaràs acompanyada pel codirector del festival, per l'Oriol Porta. Estàs nerviosa?
Bueno, estic il·lusionada, perquè tinc en compte que, clar, fa un any i pico que aquesta pel·lícula tinc al calaix, després de tot el que ha costat fer-la, i, clar, de sobte que comenci a moure's una mica, doncs la veritat és que em fa il·lusió. I bueno, sí, la veritat és que doncs, veure-la en pantalla gran, com mereix, doncs em fa molta il·lusió, la veritat. Hi ha una... Sí, el festival té com una part online i una altra presencial, però la meva pel·lícula va en principi a la presencial, o sigui que sí, que qui vulgui veure-la, pues, doncs això, com bé heu dit, aquest dissabte al Cinema Girona, si sou a Barcelona, i si no, doncs a la pàgina del festival teniu totes les sessions dels diferents cinemes.
Cèlia, per acabar, no sé si tens previst presentar aquest documental a més festivals o certàmens.
Sí, de fet, ja l'han seleccionat per al Manhattan Film Festival, que al juny, bueno, de fet el van seleccionar l'any passat, però evidentment es va cancel·lar. I després també hi ha un festival, que és el Festival de Cine per Mujeres de Madrid, que també l'ha seleccionat, i bueno, ara doncs comença a caminar tot una mica, i sí, la idea és que doni voltes, clar, perquè és una història que no és gaire coneguda, malauradament, i... No? I està bé, no?, que la gent doncs connecti una mica amb aquestes... Amb aquests emigrants, no?, que a vegades ens oblidem que nosaltres som terra d'emigrants.
Per cert, el documental és en castellà o en anglès?
El documental, o sigui, l'edifici parla en anglès, perquè ell és, bueno, és de Nova York, però hi ha alguns entrevistats que parlen en castellà perquè són fills d'emigrants, no? Mm. i alguns doncs se'n surten, altres no, però bueno, jo els vaig dir que parlessin en anglès o en castellà, el que ells triessin, i ells van triar, i bueno, doncs sí, hi ha algunes entrevistes en castellà, però algunes altres en anglès, clar, i la història, diguéssim, la narradora, que és la nacional, la part en anglès.
T'ho deia perquè, clar, el títol que s'ha traduït de l'anglès, ens hem trobat amb dues versions. Una és una vegada hi havia una casa i després l'altra hi havia una vegada un lloc.
Jo no sé, jo m'ho he trobat també, eh? Jo, de fet, el títol, jo sempre dic, poseu l'original perquè és Once Upon a Place i tampoc és tan, vull dir, és cert que tots tenim com, doncs, és bastant comú sentir el Once Upon a Time, no? És a dir, és l'anglès i tampoc és que sigui un idioma tan difícil. I doncs, com és algú bastant fàcil de veure, no? Però, bueno, sí que és veritat que m'he trobat amb altres festivals també o altres llocs que me l'han traduït com han volgut i diu, bueno, pues, si us sembla bé, pues, per mi endavant. És igual.
Doncs aquí, Cèlia, diem el nom tal qual, eh? Once Upon a Place.
Doncs... Place, això mateix, perquè és com en lloc de dir hi havia una vegada un lloc, doncs hi havia una vegada, perdona, hi havia una vegada, doncs hi havia un lloc, saps? Vull dir, és a dir, canviar el time per place i ja està, però bueno, que tot està bé, que a mi em sembla bé, jo només vull que la gent ho vegi i em sembla bé que la gent...
Clar que sí. Molt bé, Cèlia, doncs una abraçada, que vagi molt bé, gràcies. Bona tarda.
Adéu, gràcies, bona tarda, adéu.
Adéu, Rocío.
Bona tarda.